L'espionatge amb Pegasus, la llei Mordassa i els fets a la tanca de Melilla, principals punts negres d'Espanya pel que fa als drets humans, segons un informe d'Amnistia Internacional. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Amnistia Internacional ha publicat avui el seu informe anual on fa una fotografia de quina és la situació dels drets humans arreu del món. El document assenyala Espanya, entre d'altres temes, per l'espionatge amb el programa Pegasus, per les tortures i deportacions d'immigrants a la tanca de Melilla i per no haver pogut derogar la llei Mordassa. L'ONG toca el crustó a Espanya, principalment en aquests tres aspectes, però també denuncia la mala gestió que es va fer del coronavirus a les residències d'avis i àvies i la poca transparència i voluntat de saber què va passar que mostren ara les administracions. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
No tot és dolent en aquest informe, perquè Amnistia Internacional també veu positiu els passos que s'han fet a Espanya amb la llei del només sí és sí o la llei de l'avortament.
L'informe diu que la nova llei del només sí és sí suposa un gran pas per a la prevenció, l'atenció i la protecció de totes les dones, nenes i víctimes de la violència sexual. A més, valora en positiu la llei trans, la llei de secrets oficials i la llei d'habitatge, perquè per primer cop considera el dret d'habitatge un dret humà, tal i com defensen la Constitució espanyola i el dret internacional.
L'informe és extens en molts punts i sobre diferents aspectes, i per això avui en directe l'analitzarem amb el Daniel Vilaroll, que és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. I d'un informe a un altre, perquè avui Save the Children ha alertat atenció que a Barcelona els desnonaments d'infants i joves van augmentar un 30% durant el 2021, tot i la moratòria que els prohibia.
Faltaria un esforç més gran per part de la Generalitat, no? Doncs invertir més en habitatge protegit, sobretot, i proporcionar més ajudes a les famílies.
Amb l'encariment dels lloguers, Save the Children també ha avisat que si no pugen els salaris, les famílies han de destinar menys diners que abans a pagar pel seu habitatge.
L'organització també ha denunciat que el 10% de les llars catalanes no compten amb unes condicions higièniques i sanitàries bàsiques, com la ventilació, accés a aigua potable i sistemes d'eliminació de deixalles.
Us ho detallarem d'aquí una estona abans de mirar un dia més cap al Congrés dels Diputats, cap a Madrid, on fa poca estona, fa uns minuts, de fet, s'acaba de constituir la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya serà presidida pel català Ferran Bel, diputat del PDeCAT. La primera reunió serà el dijous i es començarà per definir una primera llista de persones que hauran de comparèixer.
Tant Esquerra com la CUP ja han avisat que demanaran que l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, hi vagi a donar explicacions. Els republicans també volen que parlin els càrrecs del Partit Socialista, i la CUP ja avisa que la comissió no servirà de res perquè PSOE i PP, diuen, es tapen les vergonyes mútuament.
Per cert, que en la mateixa línia que la CUP s'ha expressat el govern català ara fa una estona.
Ni el Partit Socialista ni el PP ha tingut cap interès en aportar llum en aquesta qüestió. Per tant, la confiança, entendran que és poca.
Tot això passa el mateix dia en què el govern espanyol ja té dos nous ministres, el nou titular de la cartera de Sanitat, José Manuel Miñones, i el nou titular d'Indústria, Héctor Gómez, han pres possessió del seu càrrec aquest matí.
Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
La hoja de ruta está clara, los objetivos también, y vamos a seguir trabajando para tener una España mejor, repito, a la vanguardia del contexto internacional.
Els dos nous ministres arriben al govern espanyol, ho escoltàvem amb voluntat continuista. Tots dos ja s'han assegut avui a la reunió del Consell de Ministres, que, per cert, ha aprovat també ara fa una estona una pròrroga de l'excepció ibèrica pel preu del gas.
La pròrroga es va pactar ahir amb la Comissió Europea i avui ha rebut el vistiplau de tot el govern espanyol. L'excepció ibèrica caducava el 31 de maig i ara estarà en vigor fins a finals d'aquest any. Així doncs, s'estén el límit de preu de gas que s'utilitza per produir electricitat fins als 55 euros al megawatt hora aquest mes i pujarà fins als 65 euros al desembre.
I també atenció avui al mal de cap que han hagut de patir els 111 passatgers d'un AVE que feia el trajecte entre Barcelona i Figueres i que han hagut de ser evacuats per una de les sortides d'emergència del túnel de Sants per una avaria a la catenària. Aquesta incidència provoca encara que la circulació de trens entre les estacions de Sants i Sant Andreu Comtal estigui interrompuda. Tots aquells que tinguin bitllets d'AVE se'ls deriva ara cap a trens de mitja distància i regionals que fan el mateix recorregut. Dit això, mentrestant, els esports, la selecció espanyola de futbol juga aquest vespre el segon partit partit classificatori per a l'Eurocopa de l'any que ve. Ho farà a 8:45 contra Escòcia. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Per aquest partit, el seleccionador Luis de la Fuente ha descartat Alejandro Valde del Barça i Dani Olmo del Leipzig. En el primer partit de la fase classificatòria, Espanya va guanyar 3-0 contra Noruega.
I a la Champions femenina, el Barça juga aquest dimecres contra la Roma en la tornada dels quarts de final d'aquesta competició.
El tècnic blaugrana Jonathan Giraldez insisteix en que hauran de saltar la gespa del Camp Nou sent conscients que qualsevol error es pot pagar car, però ha deixat clar que les jugadores estan preparades per l'eliminatòria.
I al final de l'informatiu, a l'hora de la cultura, us explicarem que la Sagrada Família es prepara per celebrar la Setmana Santa durant 3 dies, el 3, 4 i 5 d'abril, il·luminarà la façana de la Passió. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La Basílica de la Sagrada Família ha programat dues sessions diferents per veure-la. La primera és a 8:45 del vespre i es fa en català. La segona és a 9:15 de la nit i es fa en castellà. La façana s'il·luminarà amb el relat de la Passió i mort de Jesucrist i ho farà amb una locució musicada amb textos del difunt bisbe Antoni Badell.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Una informació meteorològica que ens aprova com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb carrers molls, amb precipitacions febles al llarg d'aquest matí a punts de la costa central del perlitoral de Barcelona, però s'estan obrint ja moltes més clarianes i tindrem una tarda variable a la meitat est i amb més sol al sud i a ponent. Les temperatures avui es mantenen a ratlla, especialment a la costa central, màximes que no passen dels 20 graus i temperatures entre els 19 i els 22, 23, 24 graus a la resta del país, especialment, com dèiem, al sud i a ponent. La previsió ens indica una tarda tranquil·la amb alguns núvols, però vaja, ja deixem enrere aquesta situació de precipitacions febles i demà tindrem ja moltes més clarianes, però cal destacar demà la pujada que experimentaran les temperatures a tot Catalunya i que alguns punts de l'interior les faran disparar per damunt dels 25 a 27 graus. Fins i tot podríem arribar als 28 graus a punts de l'interior i també del prelitoral sud de Catalunya, així com també a les comarques de Girona. Per tant, doncs, demà un ambient de molt avançada primavera, per no dir pràcticament d'estiu, i més calor que farà de cara a dijous.
I 7 minuts. Espanya és un dels països que més ha avançat pel que fa als drets socials, però encara queda feina per fer. Ho avisa, ho deia, amb un nou informe d'Amnistia Internacional que critica que aquí encara es vulneren alguns drets fonamentals. El document d'aquesta entitat destaca en primer lloc les morts, tortures i expulsions de migrants a la tanca de Melilla, així com l'ús de força de vegades desmesurada que fa la policia en compliment de la llei Mordassa. També adverteixen sobre la manca d'una investigació profunda per saber què va passar durant la pandèmia a les residències d'avis i avisa que no es garanteixen totalment els drets a la salut i a l'habitatge.
I a nivell global, l'Amnistia Internacional denuncia una doble vara de mesura dels països més poderosos del món a l'hora de tractar els països en conflicte, mentre destaca com una cosa positiva la immediata reacció internacional per acudir a l'ajuda d'Ucraïna, denuncia que no ha actuat de la mateixa manera per fer front als abusos d'altres països com l'Aràbia Saudita, la Xina o Egipte. I és aquí on fa referència als refugiats de la guerra d'Ucraïna que han tingut les portes obertes a Europa mentre que se les han trobat tancades als refugiats de les guerres d'Afganistan i de Síria.
Aquest informe també fa un toc d'atenció a l'Estat pel Catalan Gate, el cas d'espionatge a periodistes, polítics i activistes amb el software Pegasus. Amnistia demana transparència i diu que durant el 2022 s'ha agreujat el clima d'impunitat i la manca de rendició de comptes. Un altre dels punts negres on s'assenyala l'Estat és en els fets, dèiem, ocorreguts a la tanca de Melilla.
L'ONG denuncia que les autoritats espanyoles van cometre greus violacions dels drets humans de les persones migrants a les fronteres. Apunten que en els fets del 24 de juny, on van morir 37 persones i 470 van ser expulsades il·legalment, es van cometre actes que podrien considerar-se de tortura.
I en l'aspecte d'ajudes socials, a parer de l'entitat, l'any 2022 també s'ha evidenciat a Espanya la insuficient protecció de la societat en un context com el que vivim de crisi econòmica.
Si bé, d'una banda, es destaca com a fet favorable les iniciatives governamentals per ajudar les famílies vulnerables, com l'ajut de 200 euros per a llars amb rendes inferiors a 14.000 euros anuals, la rebaixa de l'IVA de la llum, la limitació de l'increment de lloguers, entre d'altres, també es denuncia la desproporció de dret a la salut i l'habitatge que han continuat.
I en aquest sentit es posa de relleu la inversió sanitària que fan els diferents diferents governs de les comunitats autònomes que alerten que no s'arriba encara al 25% del total del pressupost, tal com reclama l'Organització Mundial de la Salut. L'informe, com dèiem, és força extens. Aquí només hem desgranat la part que afecta Espanya i les més destacades. Però per anar-hi més a fons, podem saludar a aquesta hora en Daniel Vilaró. Ell és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Senyor Vilaró, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, per què fa als drets humans, en quina situació estem a Espanya?
Bé, nosaltres, com heu dit, parlem de que hi ha un clima d'impunitat i que hi ha manca, absència de rendició de comptes en algunes qüestions importants, no? Sobretot, bé, l'any passat, aquest informe fa referència, diguem, a 2022 i al que portem de 2023. L'any passat va passar un fet molt greu a la frontera sud de l'estat espanyol, no? Amb una violació de drets humans massiva, amb el que en diem una massacre, no? A Melilla, amb aquestes més de 37 persones mortes i més de 70 persones desaparegudes. Allò no s'ha investigat adequadament, ni Espanya ni Marroc han realitzat una investigació adequada per aclarir què es va passar, i per tant aquesta seria un clar exemple del que nosaltres en diem un clima d'impunitat, no? Perquè hi ha hagut una vulneració greu de drets humans i aquí ningú ha donat resposta. Després hi ha tota la part, diguem, de Pegasus, no? Del programa Espia, que és una violació molt greu al dret a la privacitat de tant de periodistes com d'autoritats, societat civil, bàsicament enfocats a Catalunya, no? En tot l'entorn, diguem, de l'independentisme. I aquí també, doncs, s'ha avançat molt lentament amb les causes que estan judicialitzades, a Torrent, Maragall i algunes altres persones que han posat querella. Això no està avançant. I al govern espanyol també li demanem que es comprometi a cooperar, no?, amb aquestes causes obertes davant dels tribunals. I a nivell internacional, perquè aquest no és un problema només d'Espanya, ha passat a Marroc, a Mèxic, Emirats Àrabs, etc., doncs demanem una suspensió d'aquesta tecnologia de vigilància fins que, diguem, es pugui establir una mena de marc regulatori que, diguem, que justifiqui, no?, que això es pot fer sense vulnerar d'aquesta manera tan important els drets humans, no? I finalment, doncs, el que dèieu, hi ha tota la part de residències. Això han passat 3 anys. La primera onada de la Covid va deixar 35.000 morts a les residències, 9.000 d'ells a Catalunya, i no hi ha hagut, pràcticament no s'ha avançat tampoc ni amb la causa judicial, perquè hi ha causes obertes i això no s'ha avançat, ni tampoc en la redició de comptes per part de les autoritats, que tenien una responsabilitat que van permetre que es vulneressin els drets humans d'aquestes persones, i allà no s'ha donat resposta. I per acabar, doncs, tot el tema relacionat amb la llei Mordassa, que ha estat una notícia de les últimes setmanes i que realment ha sigut una notícia molt, molt dolenta per nosaltres, un pas enrere importantíssim en drets humans, perquè no s'ha reformat, no?, una llei que s'ha demostrat durant els últims 100 anys que ha estat molt lesiva pel que fa als drets als drets humans, als drets bàsicament de llibertat d'expressió i de reunió i manifestació a l'estat espanyol.
En aquest cas, directament, el dret de protesta durant l'any passat, la llei Mordassa, com hi va afectar? De quina manera va permetre a la policia actuar aquesta llei, que no ho hagués fet si no hi hagués sigut?
Sí, bé, la llei Mordassa el que fa és donar uns poders molt amplis, segons el nostre entendre, massa amplis a la policia, sobretot a nivell de discrecionalitat. És a dir, la llei Mordassa el que fa és posar multes. El que fa és posar multes en un entorn de gent, per exemple, que s'està manifestant per qüestions poc clares o molt poc definides, com per exemple pot ser la falta de respecte a un agent de policia, no? Qui marca que és una manca de respecte a un agent de l'autoritat, no? Que és insultar-lo, és fer-li un crit, és no fer-li cas, és tombar-li la cara. No ho sabem, no? I per tant això el que ha donat és una discrecionalitat, i el que ha fet és augmentar clarament totes aquestes multes. És a dir, la policia aquí té un instrument que no és judicial, sinó que és simplement administratiu, de posar una multa, i s'ha utilitzat, evidentment, per aquesta gent que s'està manifestant. Això té un efecte dissuasori. És a dir, hi ha molta gent que deixa d'anar a manifestacions perquè té por, doncs, de ser multat, etc. Després hi ha tota la part, diguem, d'utilització de material antiavalots. La llei Mordassa també permet, per exemple, tot el tema de l'utilització d'armes menys letals, no? com gasos lacrimògens, com bales de goma, com bales de foam, i tot això, que també podia haver entrat en aquest paquet de la reforma, doncs tampoc s'ha fet. I a l'estat espanyol encara es poden utilitzar les pilotes de goma, que treuen ulls, i a Catalunya, que estan prohibides les pilotes de goma, es poden utilitzar les bales de foam, però que també nosaltres hem detectat els últims anys, doncs, com a 5 lesions greus irreversibles amb aquest tipus d'armament. I per tant, aquí també, diguem, no s'està protegint adequadament el dret a la protesta, és a dir, el dret a la gent a manifestar-se pacíficament sense, per una banda, rebre multes i, per l'altra, doncs, patir per la seva integritat física.
Tornant-hi i recuperant el fil que parlàvem abans de les residències, no? La gestió que se'n va fer a les residències i també dels fets de la tanca de Melilla, que comentàvem que no s'ha investigat o no s'està fent res per investigar-se. Clar, no sé si tenim una confiança quan qui ha de vetllar per una investigació és, en aquest cas, el propi acusat, no? O aquí mateix acusa d'haver comès aquests delictes.
Sí, clar, nosaltres el que fem aquí és adreçar-nos, en primer lloc, al govern espanyol, no?, per preguntar-li bé què ha passat aquí, quina mena de mecanismes d'investigació interns vostès estan fent per aclarir els fets, però ens trobem amb una manca d'opacitat i una manca de transparència total, no? Ho hem vist en moltes de les declaracions que ha fet el propi ministre d'Interior, no?, Marlaska, en què doncs, es negava la utilització, que s'havia utilitzat, per exemple, material antiavalots, quan hi havia imatges claríssimes que s'estava utilitzant material antiavalots per fer baixar la gent de les tanques, o fins i tot després, amb el llançament de gasos lacrimògens en un lloc on la gent estava atrapada. Això, evidentment, també Marroc hi estava participant, però després també negant, per exemple, les devolucions en calent, no?, que són aquestes devolucions que es fan en frontera de gent que possiblement pot demanar o té opció a demanar asil i protecció internacional a l'estat espanyol i directament no s'avalua res, sinó que se'l torna, diguem, a la frontera marroquina, no? I, per tant, des del principi hem vist una manca de voluntat per aclarir els fets i, per tant, determinar si hi ha responsabilitat o no de les autoritats espanyoles en aquestes morts, no? No ens han fet cas, és a dir, no s'està fent una investigació adequada per aclarir què va passar i, per tant, agreuja, no?, aquell clima d'impunitat que dèiem al principi.
Ho també comentàvem amb l'anàlisi que en fèiem d'aquest informe, no? Destacava també sí que avenços positius en el cas d'Espanya, no?, com la llei trans, per exemple, la llei de l'avortament o la llei del només sí és sí. Preguntar-te, en aquest cas, que ho veieu com un avenç positiu, tot i la rebaixa de penes que ha convertit en molts condemnats el cas de la llei del només sí és sí?
Sí, ho veiem com avenços en l'agenda legislativa, bàsicament perquè la llei del sí és sí, independentment de tot el tema on s'ha centrat la discussió, no, de punitiu, no, diguem, de la pena que havien de rebre els agressors sexuals, que això, evidentment, que és interessant, però en aquest cas, la llei del sí és sí, a nosaltres ens interessa sobretot perquè aborda de manera integral, per primer cop, la violència sexual, no? I inclou unes qüestions que abans no existien, no?, sense aquesta llei, que és tota la qüestió de la prevenció, l'atenció i la protecció de les víctimes d'aquest tipus de violència. I després també, per altra banda, doncs el que s'ha parlat, no?, que això ja ho sabem, que és que s'ha posat el consentiment de la dona, diguem, en el centre, no?, d'aquesta llei, per abordar, diguem, aquestes violències sexuals. I això no s'havia fet mai, i per tant, més enllà, diguem, de la discussió tècnica de les penes, no?, de la durada de les penes, que s'ha de fer i que s'ha de revisar el que calgui, doncs la llei és important per això, perquè aborda per primera vegada doncs, una sèrie de qüestions que abans quedaven fora, i pensem que sí que pot tenir un impacte, encara és d'hora per saber-ho, no?, perquè clar, que s'acaba d'aprovar, però hem de veure quin impacte pot tenir, diguem, en l'abordatge de les violències sexuals que és important a l'estat espanyol, no? I pensem que aquesta llei doncs, pot començar a revertir una mica aquesta situació. Per això la valorem positivament.
Ja per anar acabant, agafant el fil també, en aquest cas, dels refugiats, no?, que comentàveu, del tracte diferent que s'ha tingut dels refugiats d'Ucraïna com dels que venen de Síria, a què atribuïu aquesta discriminació?
Bé, ho atribuïm a aquesta doble moral, no?, aquest doble raser, aquesta doble vara de medir, que és com el titular que hem fet de l'informe, no? És a dir, curiosament, no?, la guerra d'Ucraïna té un aspecte positiu, que és que ha mostrat que si hi ha voluntat es poden fer bé les coses, no? Gent fugint d'una guerra ha de rebre protecció internacional. Això ha passat amb Ucraïna. Es van caure gairebé les fronteres europees, les persones ucraïneses doncs, van poder sortir del seu país i es van poder moure gairebé amb lliure circulació per tota la Unió Europea, no? I això no està passant amb altres conflictes greus, com són Síria, Afganistan, etc., no? Líbia. Llavors, clar, aquí el que s'està mostrant és aquesta doble vara de mesurar. Nosaltres el que diem és que el que ha passat a Ucraïna, aquest abordatge, diguem, de les persones refugiades que fugen d'una guerra a Ucraïna, s'hauria de poder aplicar a altres països en guerra. I això és el que no estem veient, el que no està passant, no? I és el que demanem que els països, sobretot, que, doncs, de la comunitat internacional, que acabin amb aquesta hipocresia, no?, i que siguin coherents a l'hora d'aplicar els drets humans, que el mateix que... És a dir, els estats no poden triar quines violacions dels drets humans els preocupen i se n'ocupen i quines ignoren, no? Hem d'exigir un mínim de coherència al sistema internacional per protegir drets humans, i això és el que no estem veient ara i el que denunciem en aquest informe.
Doncs, Daniel Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, gràcies per atendre'ns avui a l'Estel Migdia. Que vagi bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions encara en l'àmbit social, i és que els desnonaments d'infants i joves a Barcelona van augmentar un 30% durant l'any 2021, tot i la moratòria que els prohibia. Ho diu un informe de Save the Children que alerta del sobreesforç que fan les famílies per pagar l'habitatge a Catalunya, on 2 de cada 10 llars destinen la meitat dels seus ingressos. L'entitat Save the Children creu que la Generalitat no fa prou en matèria d'habitatge i li exigeix més esforços. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Més d'un miler d'infants i adolescents van ser desnonats a la ciutat de Barcelona el 2021, malgrat la moratòria per la Covid. Són 244 més que el 2019. Amb l'encariment dels lloguers, Save the Children ha avisat que, si no pugen els sous, les famílies han de destinar més diners que abans a pagar pel seu habitatge. L'organització demana solucions estructurals, com crear més habitatge públic. Catalunya només té un 1% d'habitatge protegit, quan la mitjana europea és del 9%. Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, ha reclamat més implicació de la Generalitat. Són declaracions a Ràdio Estel.
A nivell d'ajuntaments, doncs, veiem que estan fent doncs esforços, no?, per proveir a la població d'habitatges protegits, però sí que faltaria un esforç més gran per part de la Generalitat, no? Doncs invertir més en habitatge protegit, sobretot, i proporcionar més ajudes a les famílies.
L'organització també ha denunciat que la crisi de l'habitatge a Catalunya és insuportable. El 10% de les llars a Catalunya són insalubres, és a dir, que no compten amb les condicions higièniques i sanitàries bàsiques, com ventilació, accés a aigua potable i sistemes d'eliminació de deixalles. I, a més, 2 de cada 10 nens viuen en habitatges que no poden mantenir una temperatura adequada.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Qüestions, ho explicaven a la portada. Aquest matí hi ha tornat a haver incidències a l'estació de Sants amb trens d'alta velocitat. Ara, els 111 passatgers que han agafat l'AVE avui entre de les 9 i 10 del matí a Barcelona-Sants, amb destinació Figueres-Vilafant, han hagut de ser evacuats per una de les sortides d'emergència del túnel de Sants. Una avaria a la catenària d'aquesta estació no ha deixat circular aquest tren.
Aquesta incidència provoca encara que la circulació de trens entre les estacions de Sants i Sant Andreu Comtal estigui interrompuda. Tots els passatgers que tinguin un bitllet d'AVE o Avant entre Barcelona-Sants i Figueres-Vilafant, de moment se'ls està redirigint a trens de Rodalies, és a dir, mitja distància o regionals, que fan el mateix recorregut. Renfe informa que els viatgers que hagin patit retards de més d'un quart d'hora se'ls retornarà la meitat del bitllet, mentre que els que hagin patit retards de més de mitja hora se'ls retornarà l'import sencer del bitllet. Aquesta és la segona avaria a l'estació de Sants en l'alta velocitat en menys de 24 hores.
Fet aquest apunt de mobilitat, obrim ara bloc polític. Avui el Congrés s'ha constituït ara fa una estona, de fet, la Comissió d'Investigació per l'Operació Catalunya, la suposada trama policial i política orquestrada pel govern del Partit Popular amb la intenció de desacreditar el moviment independentista a Catalunya. El PSOE ha proposat que la comissió estigui presidida, i ho estarà, pel diputat del PDeCAT, Ferran Bel. La primera reunió d'aquest grup de treball serà el dijous, i el primer que estarà sobre la taula és la llista de persones que hi hauran de comparèixer per donar-hi explicacions.
Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián han demanat a l'expresident Mariano Rajoy i l'exlíder del Partit Popular, Pablo Casado, hi haurien d'anar, així com també polítics del PSOE.
Com és recordar que Villarejo ha trabajado para 14 ministros de interior, la mayoría de PSOE. Y de hecho Villarejo habla mucho mejor del PP que del PSOE. Por algo será.
Des de la CUP no confien gaire en la feina i les conclusions que puguin extreure d'aquesta comissió, i diuen que no arribaran lloc per la convivència que hi ha entre PSOE i Partit Popular. Ho ha dit la diputada de la CUP, Mireia Vehí.
Que el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, quan es tracta de qüestions que afecten a les clavegueres de l'Estat i que ells en tenen responsabilitat, es salven l'un a l'altre.
La CUP també demanarà que comparegui en aquesta comissió l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy.
I el govern català també creu que la comissió no donarà resultats tangibles perquè s'investiguen uns fets que van començar fa més de 10 anys i hi ha poca voluntat de col·laboració per part dels principals partits que hi ha al Congrés dels Diputats, és a dir, el PSOE i el Partit Popular. Anem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. El govern té poca esperança que la comissió acabi servint per treure l'entrellat de l'operació Catalunya, que ja hauria posat en marxa el 2012 l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per perseguir l'independentisme. La portaveu Patricia Plaja critica que la comissió es constitueixi més de 10 anys després i la poca col·laboració, diu, del PSOE i del Partit Popular.
Comença a caminar una comissió d'uns fets que van passar el 2012 i fins ara ni el Partit Socialista ni el PP ha tingut cap interès en aportar llum en aquesta qüestió. Per tant, la confiança entendran que és poca.
Tot i que el govern hi veu poc recorregut, està a l'expectativa de com avancin els fets.
I encara amb tu, Judit, el govern ha aprovat avui per sonar-se també com a acusació particular en aquells casos en què no es sigui la perjudicada, com pot ser casos de delictes d'odi i de revelació de secrets.
Fins ara la Generalitat ja podia personar-se en alguns casos com a acusació popular, però a partir d'ara s'amplia el ventall de les situacions en què ho podrà fer. Per exemple, ara podrà exercir com a acusació en casos de violència econòmica o de violència obstètrica contra les dones, de bullying i ciberassetjament, de revelació de secrets i de delictes contra consumidors. Així, en un cas com el de Pegasus, en què s'ha espiat l'independentisme, la Generalitat podrà exercir com a acusació popular.
Gràcies, Judit. I precisament, tornant al Congrés sobre Pegasus, atenció perquè la compareixença de la Comissió de Defensa davant d'un grup d'europarlamentaris que investiga el CatalanGate s'ha tornat a anul·lar avui. Aquest cas, per problemes tècnics. Dimarts passat, recordaran, ja la van haver de posposar en coincidir amb la moció de censura que va presentar Vox.
Com que no va ser possible fer-la la setmana passada, es va decidir fer-la aquest matí ja de forma telemàtica, però diversos problemes amb la interpretació han impedit que es pogués fer amb normalitat. Davant d'això, el president del Comitè d'Europarlamentaris ha cancel·lat la compareixença, tot expressant la seva vergonya per aquesta situació.
I els tres partits catalans independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, amb representació al Congrés, critiquen aquest nou entrebanc i lamenten que un cop detectats els problemes en la interpretació, la mesa d'aquesta comissió de defensa no hagi permès celebrar la reunió en anglès. I també avui a la Cambra Baixa, Esquerra ha anunciat que donarà suport a la reforma de les pensions després de tancar un acord amb el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. Els republicans diuen que el govern espanyol ha inclòs finalment a la llei tres elements que reclamaven, com són la quota de solidaritat, l'increment del 10% en el complement de bretxa de gènere i la millora de l'accés a les pensions contributives de determinades dones treballadores.
Amb tot, Esquerra diu que ha arrencat el compromís del govern espanyol per fer que les dones amb reducció de jornada per lactància o cures de fills cotitzaran al 100%. També s'incrementa la pensió en casos d'incapacitat temporal per risc durant l'embaràs o lactància per dones que estiguin en una reducció de jornada.
I a tot això, avui els nous ministres d'Indústria i de Sanitat, Héctor Gómez i José Manuel Miñones, respectivament, ja s'han assegut a la reunió del Consell de Ministres després d'haver pres possessió del càrrec a primera hora del matí d'aquest dimarts. Els nous membres del govern espanyol han jurat el càrrec davant del rei Felip VI al Palau de la Zarzuela en un acte on hi han assistit, entre d'altres, el president del govern, Pedro Sánchez, com també els presidents del Congrés i del Senat, la ministra de Justícia i els presidents del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial.
Durant el traspàs de carteres, José Manuel Miñones ha assumit la titularitat de Sanitat, assegurant que continuarà la tasca començada per Carolina Darias per enfortir el sistema públic de salut.
Mi compromiso es dar continuidad al excelente trabajo que desde el Ministerio se viene desarrollando de la mano de la ministra Carolina Darias. Comprometo el diálogo que siempre me ha acompañado a lo largo de mis responsabilidades y que desde ya pongo a disposición de todas las comunidades autónomas para seguir protegiendo y avanzando en el derecho de la salud. También quiero dirigirme a todo el sector de la sanidad. Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
El seu nou company, Héctor Gómez, ha assumit la cartera d'Indústria, Comerç i Turisme, arriba al càrrec i diu per continuar l'objectiu de convertir l'indústria espanyola en una referència mundial.
La hoja de ruta está clara, los objetivos también, y vamos a seguir trabajando con mucho empeño, con mucho sacrificio para tener una España mejor, repito, a la vanguardia del contexto internacional.
I després d'això, com dèiem, els dos nous ministres s'han trobat amb la resta de l'executiu al Consell de Ministres, que avui, per ser aprovat una pròrroga fins al desembre de l'excepció ibèrica amb el topall del preu del gas, és a dir, el mecanisme que permet fixar un preu màxim al preu del gas que s'utilitza per produir electricitat i d'aquesta manera de retruc facilitar que els consumidors paguem menys en el nostre rebut mensual.
La pròrroga es va pactar ahir amb la Comissió Europea i avui ha rebut el vistiplau de tot el govern espanyol. L'excepció ibèrica caducava el 31 de maig i ara estarà en vigor fins a finals d'aquest any. Amb el vistiplau de Brussel·les s'estendrà el límit de preu al gas que s'utilitza per produir l'electricitat fins als 55 euros al megawatt hora aquest mes i pujarà fins als 65 euros al desembre.
I encara sobre energia, per cert que avui els ministres d'energia dels 27 països de la Unió Europea han aprovat la prohibició de vendre vehicles de combustió més enllà de l'any 2035. L'aprovació ha estat possible després de l'acord que aquest cap de setmana va assolir la Comissió Europea i el govern d'Alemanya per desbloquejar el veto que havien posat els alemanys.
Un cop es ratifiqui el text, doncs, es donaran a conèixer de forma detallada les concessions que han fet, que ha fet, de fet, l'executiu comunitari al país germànic, el qual exigia que es poguessin continuar venent vehicles amb motors que funcionen amb combustibles sintètics més enllà del 2035. Segons han informat fonts comunitàries, el text legal final no canviarà respecte a l'original, però sí que s'inclouran una sèrie d'afegits. Amb el document aprovat, la comissió també haurà d'especificar com pretén aplicar la normativa i sota quins terminis es treballarà.
Ja que estem a Europa, un apunt d'una notícia que hem sabut ara fa una estona. Dos morts en un atac en arma blanca en un centre islàmic de Lisboa, a Portugal. La policia ha detingut el presumpte autor i creu que hauria actuat sol. Per això consideren que la situació ja estaria controlada.
Aquest atac amb arma blanca en un centre islàmic a la capital portuguesa ha deixat com a mínim dos morts i diversos ferits. Els fets haurien passat cap a les 12 del migdia quan l'agressor ha arribat al centre amb un ganivet de grans dimensions. La policia l'ha ferit amb bala i ara està hospitalitzat. El primer ministre portuguès, António Costa, assegura que es tracta d'un cas aïllat. L'atac ha coincidit en plena celebració del Ramadà, el més sagrat pels musulmans.
I tornant un moment a Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat avui la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. Ara fa 3 anys, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el va apartar de la direcció del cos a Madrid després que el ministeri trobés uns informes falsos on es culpava el govern espanyol i a la manifestació feminista del 8M de l'expansió dels casos de coronavirus a tot l'estat.
Segons Pérez de los Cobos, aleshores el govern espanyol ja coneixia l'abast real de la pandèmia i en dos informes apuntava l'executiu de Pedro Sánchez per haver permès la manifestació. Aleshores, Grande Marlaska el va destituir per manca de confiança. Ara el Suprem ha estimat el recurs del coronel i anul·la la seva destitució. Els propers dies, aquest tribunal establirà si Interior està obligat a restituir-lo al seu lloc. Pérez de los Cobos, recordem, va sortir de l'anonimat després de ser un dels responsables de l'operatiu de la policia espanyola contra el referèndum de l'1 d'octubre.
Estel migdia.
I fent parada a Barcelona, ara on aquest cap de setmana es doblarà el dispositiu de la Guàrdia Urbana a les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, conegudes popularment com els búnquers del Carmel, davant l'augment de festes il·legals que s'hi han fet les últimes setmanes.
Ho ha assegurat aquest matí la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Que el que farem ara és aquest cap de setmana el doblem el dispositiu que hi havia el cap de setmana passat, justament perquè no ens passin coses com la del diumenge.
Aquest any les aglomeracions de turistes i les festes il·legals als búnquers del Carmel han començat molt abans i això ha obligat a la Guàrdia Urbana a avançar 3 setmanes al dispositiu de seguretat que normalment començava l'1 d'abril. La regidora Rosa Alarcón també ha assegurat que les mesures que es prenen des de l'Ajuntament, com per exemple posar una tanca per prohibir el pas durant la nit, no són improvisades. Amb tot, Alarcón creu que les bateries antiaèries del turó de la Rovira han mort d'èxit.
I també a Barcelona per fi s'ha pogut alliberar un home que estava segrestat vivint i treballant en una cuina clandestina ubicada en un soterrani. L'home era forçat a treballar, atenció, més de 15 hores al dia sense cobrar.
L'espai tampoc comptava amb cap mesura higiènica ni llum natural i estava ple d'humitats. La policia ha detingut 2 homes per aquests fets i que inicialment oferien treballar en aquesta cuina durant 12 hores per 33 euros al dia amb menjar i allotjament inclòs. Però els treballadors havien d'entregar el passaport i el seu telèfon mòbil i quedaven tancats en el soterrani amb clau.
I acabem amb aquest apunt amb un bloc perquè aquest bloc amb un apunt perquè els Mossos Mossos d'Esquadra han detingut un cinquè implicat en l'homicidi d'un home a Valls dimarts passat. Es tracta d'un home de 36 anys que ha estat detingut a Granollers.
Divendres passat, el jutjat d'instrucció de Valls ja va ordenar la presó provisional sense fiança per a dos homes i una dona relacionats amb aquest assassinat. La quarta persona detinguda es troba ara en llibertat provisional, volíem dir, amb l'obligació de comparèixer cada setmana al jutjat.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música i només música, només et cal més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona. Driving values forward.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
I 37 minuts. Obrem avui el bloc local i comarcal a Cadaqués. Això serà l'Empordà, on el bon temps arriba en polèmica per la concessió de les guinguetes de les platges per aquest estiu. L'Ajuntament ha adjudicat aquests serveis amb un nou barem i n'han quedat fora dos negocis històrics, com són el Xiringuito de la Mell i el Racó d'en Dani.
El principal motiu de controvèrsia és el pes que ha tingut l'aportació econòmica que fan els negocis, que ha sigut del 50% per sobre de la puntuació del projecte, que és del 40%. Aquest barem ha propiciat que en els dos concursos que ha fet l'Ajuntament per aquestes guinguetes n'hagin quedat fora els negocis emblemàtics, tot i tenir millor puntuació pel que fa al projecte. L'Ajuntament es defensa dient que han seguit la legalitat i que això implica que s'ha de garantir la lliure concurrència i no afavorir a ningú. Alguns dels afectats, en canvi, asseguren que se senten estafats pel fet que els diners hagin estat tan determinants. En aquest sentit, es queixen que això ha permès que el concurs l'hagin guanyat empreses de fora de Cadaqués.
I el gironès Sant Julià de Ramis segueix lluitant perquè Medinyà torni a ser un poble independent després que el 1972 un decret franquista l'annexionés al seu municipi. Aquest és un procés difícil perquè la llei actual només permet crear un poble si supera els 5.000 habitants i Medinyà en té 863. Tot i així, el que es vol no és crear-ne un de nou, sinó recuperar el que ja existia abans del 1972. Fa anys que Sant Julià intenta fer aquest tràmit, però sempre acaba sent rebutjat.
El 2015, el Parlament de Catalunya va donar llum verda a la seva independència, però un recurs del Partit Popular al Constitucional i l'aplicació del 155 van tallar les ales a aquesta iniciativa. Amb tota aquesta situació, Sant Julià no es queda de braços plegats i torna a liderar el procés per aconseguir que Medinyà sigui un poble independent, ho explica l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió.
El que fem és anar a Madrid a parlar amb tots els partits amb representació catalana, que també estan en el govern espanyol, doncs a parlar amb ells per tal de buscar una via de fer alguna esmena o buscar alguna fórmula perquè el poble de Medinyà pugui tornar a ser poble a dintre la llei de l'Arsal, que és la que tenim aprovada actualment a Espanya.
Avui es reuniran amb aquests partits a Madrid per mirar de desencallar aquesta situació també amb la Generalitat, una Generalitat que diu ha esgotat tots els tràmits administratius. Ara la pilota és a Madrid.
Baixem ara cap al Maresme perquè Mataró vol traslladar a la zona del Bon Recés les restes arqueològiques que van trobar a la zona de Cala Madrona el novembre d'ara fa 3 anys.
Les restes són d'origen romà i visigòtic i corresponen a 3 fases cronològiques diferents des de l'època romana fins al segle XIV. La troballa, tot i que està molt malmesa, permet explicar l'origen del nucli urbà de la capital del Maresme. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, Xesco Gumà, explica què volen fer amb aquestes restes que han trobat.
El Bon Recés, com sabeu, és una zona verda que està a 200 metres, i no dic aproximadament, està a 200 metres exactament des d'on hem trobat les troballes fins on el lloc on volem que sigui aquest espai d'interpretació.
Amb el trasllat d'aquestes peces trobades a la zona del Bon Recés, l'Ajuntament s'assegura que pot tirar endavant el parc circular al solar que ja havia adquirit, on van trobar aquestes peces arqueològiques. Aquest nou espai tindrà diversos usos, com més són un taller d'autoreparació d'objectes, una botiga de productes de segona mà o bé una planta de reutilització.
I que a la Vall Fosca han impulsat un projecte per fomentar el patrimoni industrial, hidroelèctric i cultural que hi ha a la zona a través de la digitalització. Es tracta d'una iniciativa que ha estat batejada amb el nom d'Hidropats.
Amb tot plegat, el Museu Hidroelèctric de Cabdella busca empoderar els habitants de la Vall Fosca amb una cocreació d'itineraris culturals que comptin amb la participació dels més joves i grans de la comarca. La proposta presentada per les investigadores Sigrid Ramatxa i Anna Pastor han guanyat l'ajut Joan Uró per la comunicació científica en llengua catalana. El resultat final d'aquest projecte es materialitzarà en una aplicació interactiva que mostrarà aquests itineraris culturals. L'aplicació resultant, feta pel veïnatge de la Vall Fosca, promourà l'ús de la llengua catalana i el dialecte pallarès per difondre tot aquest patrimoni.
I acabem aquest bloc a Sabadell, on l'Ajuntament compra 3 blocs ocupats de diferents barris de la ciutat per destinar-los a l'ús social.
La mesura vol desallotjar els inquilins que hi ha a través de l'adquisició amb els propietaris, tots ells grans tenidors, i destinar els habitatges a cobrir aquests casos d'emergència social o de lloguer públic, ho explica el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés.
Perquè generen problemes en tot l'entorn, no? El mateix carrer, amb els veïns que viuen al davant, amb que estan en el que són camins escolars i, per tant, que cada dia hi passen matí i tarda nens i nenes quan van i tornen de l'escola, i, per tant, això també és un factor important. I després, perquè en alguns d'aquests casos, com us deia, hi ha casos doncs, de suposada extorsió a persones que hi viuen, no? I que per això tota aquesta situació s'ha posat en mans també dels cossos policials.
Per fer-ho, el consistori sabadellenc disposa de poc més de 5 milions d'euros procedents d'un crèdit de l'Institut Català de Finances que els permetrà integrar al llarg d'aquest 2023 mig centenar d'habitatges al parc públic municipal on integrarien lloguer i casos d'emergència social de manera mixta de cada un dels blocs.
Gràcies, Pere Dugas, i 42 minuts als esports. El bloc esportiu explicant-vos que aquest dimarts a 8:45 del vespre la selecció espanyola Anna de futbol juga contra Escòcia.
Sí, tots dos equips venen de guanyar el primer partit d'aquesta fase classificatòria de l'Eurocopa del 2024 pel mateix resultat. 3-0. Escòcia ho va fer contra Xipre i Espanya contra Noruega. En la roda de premsa de prepartit, el seleccionador Luis de la Fuente ha parlat sobre el migcampista del Barça, Gavi, i ha dit que per ell és un jugador clau i que ho dona tot per l'equip.
Gavi, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía, y irá adquiriendo esa madurez que le hará controlar, pues, seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Evidentemente, si te sacan una tarjeta pronto, pues, lógicamente, ya te están limitando, ¿no? Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones.
Pel duel d'avui, De La Fuente ha descartat la defensa del Barça Alejandro Balde i el migcampista del Leipzig, Dani Olmo.
I parlant de seleccions, aquesta nit hi ha hagut ball de bastons a Madrid entre la selecció del Perú i la policia madrilenya.
Sí, és que avui a 10:15 del vespre es juga un partit amistós entre el Marroc i el Perú a l'estadi Metropolitano de l'Atlètic de Madrid. I ahir a la nit, 300 seguidors del Perú es van apropar fins a l'hotel de concentració de la seva selecció per donar suport al seu equip i la policia hi va anar per evitar que hi hagués aldarulls i això és precisament el que ha acabat passant. davant. Els jugadors es van apropar a saludar els aficionats i els agents han confós aficionats per jugadors. I és aquí on han començat les picabaralles. La policia ha detingut el porter i capità de la selecció peruana, Pedro Gallese, però a les 5 de la matinada l'han acabat deixant en llibertat sense càrrecs.
I continuem amb futbol perquè aquest dimecres el Barça femení es juga a l'accés a les semifinals de la Champions contra la Roma. Serà 3:15 de la tarda des del Camp Nou.
El partit de demà correspon a la tornada dels quarts de final. A l'Olímpic de Roma, les blaugranes van emportar la victòria amb un gol de Salma Parayuelo. En la roda de premsa prèvia al partit de demà, el tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha deixat clar que aquest és el compromís més important de la temporada i ha criticat que només es valori el joc que fa el resultat final.
Se valora única y exclusivamente el número de veces que la portera recoge el balón del fondo de la portería y no se valora el juego, no se valora de qué manera atacas, no se analiza de qué manera defiendes, se analiza pues cuántos goles has metido. Entonces, si metes muchos goles es que estás jugando bien, si metes pocos goles pues es que no has jugado tan bien. Y mi labor como entrenador es rebajar la euforia cuando marcamos muchos goles, analizar que hay cosas que también se pueden mejorar y los días que no marcamos tantos goles, pues seguir haciendo lo mismo.
Giraldez ha remarcat que en el partit de demà no poden cometre errors perquè, si no, ho podrien pagar car. I a la roda de premsa, al costat del tècnic, hi havia Sandra Paños, que ha parlat sobre Alexia. La portera titular del Barça femení ha dit que estan molt il·lusionades en que torni a entrenar amb el grup.
Es una figura muy importante para nosotras, tanto dentro como fuera del campo. Y bueno, creo que es cierto que estamos muy felices porque está yendo todo muy bien, pero creo que tenemos que tener paciencia y esperar a que todo vaya en su curso. Ayer hizo el primer entrenamiento, creo que tuvo muy buenas sensaciones, está haciendo entrenamientos parciales y poco a poco esperamos todos volver a ver el retorno de Alexia y estamos encantadísimas de que pueda volver a estar con nosotras.
La capitana del Barça es va lesionar amb la selecció espanyola el passat dia 5 de juliol.
I encara en futbol femení, la UEFA ha confirmat ja les candidatures per acollir l'Eurocopa de l'any 2025.
De moment n'ha designat 4. L'organisme de futbol continental ha informat que ha rebut els dossiers finals de França, Polònia i Suïssa i una candidatura conjunta entre Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia. El comitè executiu de la UEFA, però, ha dit que designarà quina serà la seu el mes que ve.
I canviant de qüestió en bàsquet, aquest dimarts hi ha nova jornada d'Eurolliga. El Barça visita la pista del Partizan de Belgrat a 8:45 del vespre.
Els de Jacique Vicius són tercers de la classificació amb 20 partits guanyats i 10 de perduts i avui buscaran la tercera victòria consecutiva per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Per Saras, el duel d'avui és un partidàs.
Está jugando a un nivel muy alto, tiene muy claro lo que quiere hacer. Claramente ahí va a ser empujados por mucha gente y pabellón muy caliente, pues la verdad que partidazo.
El Partizan és setè i necessita fer-se fort a casa per mantenir-se a les places de play-off.
I encara amb informació poliesportiva, avui també hi ha jornada europea a l'handbol.
El Granollers visita la pista de l'Horus Danès en la tornada dels vuitens de la Lliga Europea a 6:45 de la tarda. Els ballesans van perdre de 2 i hauran de remuntar si volen continuar somiant amb Europa. El Granollers no està passant per un bon moment, ve de perdre 4 partits consecutius entre la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal i la Lliga Europea.
I en tenis, Carlos Alcaraz s'enfrontarà a Tommy Paul per una plaça a les semifinals del Masters 1000 de Miami.
El murcià, que és número 1 del món, ve de guanyar el serbi Dusan Lajovic als setzens de final. Alcaraz ha de guanyar aquest torneig si vol mantenir la condició del millor jugador, del millor tenista del món, ja que Novak Djokovic podria pispar-li aquesta primera posició. El partit està previst que comenci cap a les 10 del vespre.
I acabem els esports parlant de motor, concretament amb MotoGP. Marc Márquez no s'escaparà de complir sanció. La Federació Internacional de Motociclisme ha deixat clar que si el pilot d'on no pot córrer la següent cursa, que és la del Gran Premi d'Argentina, perquè ha estat hospitalitzat, haurà de complir la sanció a la propera cursa en què pugui participar.
Recordem que aquest cap de setmana el de Cervera va caure en el Gran Premi de Portugal. A la tercera corba, Márquez va frenar massa tard i va embestir el pilot portuguès Miguel Oliveira, que per culpa del cop el va acabar tirant a terra. Un cop acabada la cursa, el de Cervera va anar fins al box d'Oliveira per disculpar-se i els organitzadors van decidir penalitzar-lo amb una cursa. Tot i que aquest dilluns l'equip de Repsol Honda va dir que Márquez no correria perquè s'havia de recuperar, el cert és que el dia que estigui disponible per córrer un gran premi, com sembla que podrà fer en el de les Amèriques del cap de setmana del 16 d'abril, el de Cervera haurà de fer sí o sí una doble long lap penalty per fer una maniobra massa temerària.
I a banda de la caiguda i la posterior sanció de Márquez, qui va sortir més malparat d'aquest gran premi de Portugal va ser Pol Espargaró, que va haver de ser traslladat a Barcelona per ser operat. Divendres va patir una dura caiguda durant els entrenaments lliures d'aquest gran premi.
Recordem que el petit dels Espargador, que va haver de ser traslladat en helicòpter, té una fractura a la mandíbula, una a la vèrtebra dorsal i una a la cervical, a banda d'una contusió pulmonar. La bona notícia és que el seu germà gran ha penjat una foto a les xarxes socials per informar del seu estat i enviar un missatge de tranquil·litat. Ha dit que se'n sortirà perquè és un home fort i més valent que Hulk.
Molt bé, gràcies, Anna. Gairebé 10 minuts i tanquem el programa. No ho fem sense repassar la informació cultural. Trompetetes, ja tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
I comencem parlant perquè a partir del mes de maig tots aquells pares i mares barcelonins que vulgueu anar al teatre o a veure alguna exposició i ho veieu complicat perquè us heu d'ocupar dels vostres fills, ho tindreu una mica més fàcil perquè l'Ajuntament de Barcelona engegarà un programa pilot de guarderia cultural. Fins ara hi havia la guarderia municipal que permet deixar els infants a càrrec per poder assistir a les activitats de diferents centres cívics i de biblioteques que estan incloses en el pla de barris, però a partir del mes de maig s'estrena el programa Concilia Cultura.
Sí, Xavi, en aquest nou programa hi participaran el Teatre Lliure, el Museu Picasso, la Virreina Centre de la Imatge, la Capella, el Centre Cultural Fabra i Coats i, finalment, el Festival Barcelona Poesia. Tots ells oferiran diferents formes d'atenció i d'acompanyament a infants i famílies perquè els adults tinguin accés a l'oferta cultural de la ciutat. En parlen, parlava avui el delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Granados.
Més enllà de les programacions familiars que s'han fet històricament a la ciutat, que hi ha diverses, és incorporar equipaments i programacions que no sempre tenen en compte aquesta conciliació i fer-ho de manera estructural dintre d'aquests espais per poder garantir que especialment les dones, que és on acostuma a recaure les cures en termes de criança, doncs puguin continuar accedint i participant de l'àmbit cultural.
Molt bona la proposta que fa l'Ajuntament de Barcelona, però mira, Olma, aquest servei no funciona igual a tot arreu, s'haurà de tenir en compte, perquè cada centre té les seves especificitats, que es podran consultar a la web de l'Ajuntament de Barcelona, però que us en donem alguns
detalls. Sí, hem fet un petit resum, perquè no hagueu de buscar-ho si esteu interessats. Per exemple, en el cas del servei de guarderia La Virreina, Centre de la Imatge i la Capella, s'oferiran només durant les inauguracions de les exposicions i les visites guiades de cap de setmana. Si es vol fer ús, en aquest cas, del servei de guarderia al Teatre Lliure, s'haurà de fer una reserva prèvia i només s'oferirà durant les funcions del cap de setmana també i en horari de tarda. I en el cas, finalment, del Museu Picasso, el servei s'oferirà a partir del setembre i serà per a les visites gratuïtes que es fan els dijous a la tarda i el primer diumenge de cada mes.
Doncs mira, ja ho sabeu, no teniu excusa per anar a les propostes culturals acompanyat dels fills. Més activitats, en aquest cas, sense servei de guarderia.
Exacte.
Que la Sagrada Família es prepara per celebrar la Setmana Santa. Durant 3 dies, el 3, 4 i 5 d'abril, il·luminarà la façana de la Passió.
La Basílica de la Sagrada Família ha programat dues sessions diferents. Mm. Tampoc teniu excusa, eh? No hi ha molta diferència horària, però hi ha dues sessions diferents.
En aquest cas, podeu portar els fills.
Sí, podeu portar els fills perquè és hora de vespre que estaran acompanyats. La primera sessió és a 8:45 del vespre i es fa en català. I la segona és una mica més tard, en aquest cas a 9:45 de la nit, i es fa en castellà. La façana de la Sagrada Família s'il·luminarà amb el relat de la Passió i mort de Jesucrist i ho farà amb una locució musicada amb textos del difunt bisbe Antoni Badell. Mm-hmm. L'objectiu del temple és recordar qui va ser el bisbe auxiliar de Barcelona entre els anys 2017 i el 2022. Qui vulgui veure les il·luminacions, a més, ho podrà fer de dues maneres. O bé, aneu una mica més aviat de l'hora que comença i aneu a l'interior de la Sagrada Família perquè de forma...
Que els recomanem.
Sí, moltíssim. De forma gratuïta es podrà veure. O si no, perquè l'aforament està complet, ho podreu veure des de fora, a peu de carrer. Evidentment, us recomanem que la veieu des de dintre, però això sí, no aneu apurats a temps perquè segur que hi haurà molta assistència.
I és que aquestes activitats són una forma part dels actes que organitza el temple per Setmana Santa, unes activitats que s'allargaran fins al 10 d'abril.
I no només aquesta, n'hi ha d'altres, com per exemple el concert de l'Orfeón Donostiarra, que actuarà el 26 de març, també el taller dirigit a nens i nenes, o les celebracions litúrgiques de la Missa de Rams, el Tríduum Pasqual i el Via Crucis. Tota informació, com deies, ho trobareu a la web de la Sagrada Família, que és www.sagradafamilia.org.
Totes i aquestes activitats les podeu trobar en aquesta web. I més propostes culturals, en aquest cas de cinema, perquè avui s'ha presentat el cartell complet de la 7a edició del BSN Film Fest, que es farà del 20 al 28 d'abril a la capital catalana. Una de les incorporacions destacades és l'actriu Susan Sarandon, que presentarà, atenció, la mítica pel·lícula Thelma & Louise. que ara fa 32 anys que es va estrenar.
Déu-n'hi-do, 32 anys. A part, aquesta presentació serà especial perquè l'actriu nord-americana arriba al BSN, al Film Fest, per presentar una proposta, però una proposta que li ha fet el mateix festival. Ho explica la directora del certamen, Conxita Casanovas.
I li hem proposat que presenti Thelma i Lluís 32 anys després de la seva estrena. Ens ha semblat que era un bon moment per revisar aquesta pel·lícula de Ridley Scott, que és un símbol feminista i que, d'alguna manera, penso que va ser capdavantera també en la denúncia de la violència masclista, que, per desgràcia, continua sent actualitat dia sí dia també.
Altres convidats internacionals seran l'actor francès Omar Sy, l'actriu britànica Penelope Wilson i el director Wim Wenders, que és el convidat d'honor d'aquest any, a més. Així doncs, tenint en compte aquestes últimes incorporacions d'avui, el cartell fent números d'aquest festival compta amb 21 estrenes mundials, 2 d'internacionals, 17 d'espanyoles i 11 de catalanes, Xavi.
Mira, i atenció, això que els hi explicarem ara als nostres oients, perquè aquest dijous és demà passat. Això se celebra l'acte de lliurament dels Premis Crítica Serrador de l'any 2023. Tot i que el nou disseny de la revista Serrador es presentarà durant aquesta cita, avui el cap del Consell de Redacció de la revista Serrador, Francesc Marc Álvaro, ha avançat al programa El Magazín de Ràdio Estel que per primera vegada hi haurà un apartat de còmic en aquesta revista.
Donem una versió en còmic d'un clàssic català, que és La filla del mar, d'Àngel Guimerà, i per diferents lliuraments doncs els lectors podran trobar al llarg de 11 números doncs tota la peripècia de La filla del mar, amb guió del Quim Noguero i dibuix del José Mari Casanovas, que és un dibuixant molt bo. I bé, això és una cosa que ens apropa doncs, a un llenguatge que ja està molt consolidat, però que la revista, evidentment, no havia tingut mai en el seu interior.
Déu-n'hi-do, el que ens ha avançat Francesc Marc Álvaro fa poca estona. El que sí que no ens ha avançat, Xavi, però és el nom dels guanyadors d'aquesta 57a edició. Haurem d'esperar fins al dijous, d'aquí a 2 dies. Això sí, assegurat que algun dels guanyadors ens sorprendrà moltíssim.
Vaja, doncs mira, si voleu recuperar aquesta entrevista a Francesc Marc Álvaro, que parlava sobre els premis de crítica Serrador, ho podeu fer, com sempre, a la web i a l'aplicació de Ràdio Estel. I com cada dia, trobem la manera de posar una mica de música en aquesta secció, i és que després de perdre el concurs per continuar organitzant concerts als Jardins de Pedralbes, on vam parlar en aquest programa, la promotora Concert Studio ha presentat el nou festival Alma, un esdeveniment que ells mateixos diuen que és la continuació del seu festival Jardins de Pedralbes, però en un altre lloc, en aquest cas al poble espanyol, des de Concert Studio. De fet, el presenten com el 12è festival Jardins de Pedralbes.
Exactament, molt ben resumit, tot plegat. En aquest cas, aquest primer...
Molta capacitat de síntesi.
Aquest primer... Home, no, déu-n'hi-do, perquè ha sigut una estira i arronsa de Concert Studio, la promotora, amb la Generalitat, pendents fins a l'últim moment de veure si podien tenir aquesta concessió, que s'allargués. Finalment no, i que han decidit doncs, fer un altre festival, que a sobre l'han batejat com Alma, però li han afegit Alma Festival Jardins de Pedralbes, perquè sigui seria el primer... Exacte, seria com, perquè ho entenguem, és el primer festival, la primera edició del Festival Alma al poble espanyol i la 12a edició del Festival Alma Jardins de Pedralbes. Una mica complicat d'entendre.
Dos festivals en un.
Un barrejat, diem-ne. En aquest primer Alma Festival Jardins de Pedralbes, que es farà a la capital catalana des del dia 10 i fins al 27 de juliol, 17 dies, en destaquem algunes actuacions, com per exemple la de l'argentí Fito Páez i el músic nord-americà Chris Isaac. Fito Páez hi actuarà l'11 de juliol i Chris Isaac, que l'escoltem l'endemà el dia 12 de juliol. Altres artistes que completen el cartell són Maclan i Seguridad Social, Les Balkan, Paradise Orchestra, Bastil i Softcell, entre molts altres. El director d'aquest festival, Martín Pérez, ha posat de manifest, doncs, com comentàvem, la dificultat que han tingut des de la promotora a l'hora d'organitzar un festival, perquè tenint en compte que el 23 de febrer, és a dir, ara fa poc més d'un mes, no? Són 28, fa poc més d'un mes, es va saber que havia guanyat el concurs públic del Festival dels Jardins de Pedralbes, doncs clar, han tingut poc temps per organitzar-lo. Ara bé, no patim, perquè segons ha explicat avui el mateix Martín Pérez, en aquest cas la continuïtat del poble espanyol, el festival que es feia, l'Alma Festival Jardins de Pedralbes, està garantida.
I sí, la idea és pensar a llarg plaç. Nosaltres no estem parlant del poble espanyol d'aquest any, que estem parlant, evidentment, si no estem parlant d'aquest any i els que venen. I si algun dia fem alguna cosa més en un altre lloc, això ho continuarem fent. És un lloc de referència de la ciutat de Barcelona i és un lloc on ens hem trobat especialment ben rebut.
Cal dir també, Xavi, que el cartell no és definitiu encara no. I que les entrades, pels qui estigueu interessats, es posen a la venda aquest dijous a partir de les 2 del migdia.
És a dir, que encara veurem més actuacions, més anuncis.
Diuen que n'hi hauran 3 més.
Que n'hi hauran 3 anuncis.
Però, clar,
més
fins que no ho diguin, no,
artistes
no
que actuaran en aquest Alma Festival Jardins de Pedralbes, que ens explicava l'Ona. Mira, també encara en música. La cantant balear Maria Jaume anuncia ja noves dates de concert de presentació del seu nou disc, que es titula Voltes i Voltes. La gira d'aquesta artista d'aquest nou disc passarà per Manacor, Terrassa, Cornellà i Olot, entre d'altres municipis.
I sí, i el primer concert serà el dia 1 d'abril a Manacor, dins del Festival Barnasants, per les entrades, però ja estan exaurides. I a Catalunya, la cantant passarà el dia 16 d'abril per la nova Jazz Cava de Terrassa, el 22 d'abril per la Sala Romagosa de Cornellà de Llobregat, el 28 a la Sala Torín d'Olot i, finalment, el dia 30 actuarà a la Fira del Vi. Això és a Falset, Xavi.
I els concerts d'aquestes presentacions d'aquests nous treballs continuaran també el 7 de maig a Badalona i el 29 de juny al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Doncs, Olma, gràcies per aquesta informació cultural que
fins
ens has portat avui. Ens retrobem demà. I a tots vostès també, si ho volen, demà a les 2. Ens hi tornem a posar aquí a l'Estel Migdia. La producció avui hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic, com sempre, en Jordi Carretero. I a la redacció informatiu, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara, si es volen quedar aquí fins les 6, s'hi posa Joan Trias i el seu equip amb la caravana. Fins demà, bona tarda. Broma que t'estima tant.